dilluns a divendres, entre les 3 i les 6 de la tarda, Cara o Creu, a Ràdio Nacional.
L'actriu nord-americana Barbara Streisand, actriu i cantant... He fet una pausa dramàtica. Li va passar una cosa l'any 2003. Una cosa l'any 2003 que ha donat nom a aquest efecte Streisand que avui ens ampliarà i ens explicarà el Fernando Blanco. Quan el fotògraf Kenneth Adelman va publicar a Pictopia una instantània de casa de l'Streisand denuncien l'erosió de la costa californiana doncs, que causava la construcció de grans xalets, de grans edificacions. Era una primera línia d'una zona de mansions de gent rica de la costa de Califòrnia, però de veritat, era un barri ric. No era un barri que deien que era ric, però no era de rics. Això també ho explicarem. Doncs en la primera línia de la platja hi havia mansions de rics i la primera que es veia i que realment estava construïda sobre d'un escarpat era la de Barbara Streisand. Kenneth Adelman no tenia ni idea que era la casa de Barbara Streisand, ni anava per ella ni per res. Ell va denunciar doncs, que aquella costa s'estava malmetent a nivell mediambiental, però ella va fer retirar aquesta foto perquè va suscitar una sèrie de comentaris, a més en cadena, que no es podia treure Barbara Streisand a les xarxes. I com no d'allò que no té un sentit de l'humor, allò emissor, receptor, no el té...
En principio de tener en cuenta que la revista aquella era una revista semblant, para darnos una idea, como La Escapada de aquí.
Exactamente.
Es una revista absolutamente Pictopia, local. Sí, que sí. El efecto estrés, en tal como de ellas, es cuando una noticia es vol tapar o vol censurarse de alguna manera, la comunidad en Internet reacciona multiplicándola mil vagadas. Es un efecte propi de la web social,
sí.
De la era digital, però que té una vinculació directa amb el que és la gestió de conflicte, la gestió de crisis. Uh-huh. De la qual ara estem un dia sí i un dia també. L'efecte estrella s'ha repetit en els últims anys moltes vegades. La més dramàtica, diguem-ne, és la de les caricatures de Mahoma, que també eren un periòdic. No era un periodicucho, però no era el primer periòdic de Copenhague. Van publicar-se aquestes caricatures i per una situació puntual d'aquella època, que era que els Estats Units estaven reclamant les inspeccions en les fàbriques iranianes, s'ho van prendre un seguit de mulàs, s'ho van prendre com a una ofensa i van fer una crida, una fàtua perquè matessin...
I va començar d'àmbit local, com va passar amb l'Streisand a Pictopia, que era una premsa local, però allò es va viralitzar
com
i es va fer enorme.
Clar, perquè no pots parar-lo. Uh-huh. Això també va passar amb la revista El Jueves, al seu moment, aquella caricatura
que
eren prínceps, que en realitat va ser algú que va voler apuntar-se el punt de fer la reclamació, perquè dubto que el que ara és rei i la seva dona montessin pollos per aquella.
Sinó que no crec que estiguin per la portada.
No estan per això.
Crec.
Jo també, però l'efecte...
Però no se sap mai.
No, però l'efecte finalment va ser que una revista que estava al bord de la fallida va salvar-se perquè aquella revista va esgotar una edició rere una altra. I el tema era justament per aquest tema. Com se gestionen situacions de crisi o com pot manegar-se...
Però no les empreses, o sigui, el que va passar, per exemple, amb les filles de Zapatero.
Sí, allò
va ser un efecte estrès, sí,
exactament.
No?
La filla de Zapatero, la foto aquella va estar 15 minuts només penjada a la xarxa oficial de la Casa Blanca.
Exacte.
Però aquí hi havia un pedaig, no sé si era de La Razón o de Libertad Digital, i va agafar la foto i en el moment que van retirar... És que era perfecta, però estava... El drama està servido, perquè estaven tots els components perquè això se viralitzés, perquè això comencés a esclatar.
Uh-huh. I això és el que és l'efecte estrès, com per exemple un tuit... o un missatge WhatsApp, ens està passant fa dos dies, tres dies aquí al país.
Sí, a mi el tema dels missatges de WhatsApp, que avui ha sortit la...
Es viralitza i aquell rumor es converteix doncs, en un cataclisme.
És que fixa't, el rumor, justament, la rumorologia, és tan antiga com l'home. La diferència és que ara hi ha mitjans que el que fan és multiplicar-lo i que és molt més difícil administrar-lo. Però de rumors, te expliquen quan van matar a Julio César, era un tema de rumores, també. Però el tema puntualment, ara en el cas que queda dels whatsapps, de vegades passa que s'intenta explicar o s'intenta, i és un anàlisi propi, s'intenta donar-li com una categoria molt més dramàtica, molt més sofisticada, una cosa que és molt comuna. Avui sortia a la portada del diari Attack Hacker, a partir de WhatsApp. Jo, sincerament, jo no crec que cap hacker estigui darrere d'això. Jo, sincerament, crec que s'ha viralitzat. Que per primer cop, Andorra, que som una societat molt petita, s'ha creat una mena de trending topic per als que estem en el tema. Perquè aquest WhatsApp no fa falta un servidor a Libèria, com deies. Simplement tu te lo vas passant a la teva llista i per el moment en què estem vivint,
gran, clar.
Se va començar a fer-se gran. D'ahí, a especular amb un atac hacker de que envia SMS i envia WhatsApp, en principi jo lo trobo realment molt, molt, molt difícil. El que passa és que està tot en... La puesta en escena està per a qualsevol rumorologia comença a circular. I els mitjans, sobretot els mitjans de a baix, en general, estan contribuint.
No ho estem veient, l'afer BPA ens està portant informacions contradictòries, informacions no contrastades.
No contrastades, totalment arbitràries. Mira, llegia, just en el diari, llegia la columna que escriu el Miquel Calcina dijous passat i deia una cosa que coincidia 100%, deia la prioritat número 1 ara és que BPA i Andorra surtin dels titulars. És el primer que s'ha de fer. Ara, mal que mal, ahir parlava gent de la universitat i que una persona estava parlant que deia que cada dia al matí el primer que fa és posar TV3. I deia que respirava tranquil, perquè després de molts dies TV3 no obria a Andorra. I jo estava mirant també les telenotícies a Espanya en general i ja sí que parlen de Banco Madrid, perquè Banco Madrid té molta més cua.
Però molta més.
Molta més, molta més. Sembla que era la joia de la corona.
Exacte, però molta més.
Molta més.
Perquè allí era el hijo en el que habíamos puesto todas las nuestras esperanzas, ¿eh?
Però ja d'Andorra ja no se comença a parlar tant, sinó que encara queda el tema de Banco Madrid perquè comencen a haver-hi ja implicàncies polítiques. I a més ja comença el morbo també, perquè avui ja ha sortit que són, crec que són 400 o 500 els clients de Banco Madrid que tenen més de 100.000 euros, per tant, que passaran a la cua. I aquí sempre està el morbo de qui són aquells que... Tu pensa que un banc que tenia 15.000 clients és un banc amb un objectiu clar. Però dit això, la manera en què circula la informació quan és falsa o quan és mal intencionada, en un món en què està totalment globalitzat, en què un tuit se comença a generar i comença a replicar-se, no té final. Hem vist aquest dia les bestieses més grans sobre Andorra.
Hem vist coses increïbles.
Increïbles, increïbles.
Però... És que, clar, primer, Andorra és un objectiu fàcil. Perdona que simplifiqui tant, però és així.
Sí, és el que deien de la carta aquesta que està circulant, de Jo soy andorrano.
Exacte.
Sí que Andorra és un blanc és un, fàcil.
Sí.
Però jo vaig més enllà. Jo crec que Andorra és un blanc gairebé invisible. Jo crec que aquí, lo que estem, jo l'havia escrit al seu moment, quan va començar, quan va ser la intervenció de BPA, jo havia... tuitejat, això de que Andorra benvinguda a la Realpolitik, perquè hem estat convidats de pedra de la declaració de guerra econòmica dels Estats Units a Venezuela. Jo soc de la idea que Gaopin, el Petrov i fins i tot el Pujol és el premi extra. Realment aquí el tema és que anaven a Petróleos de Venezuela i quan van tirar del fil arriben a Andorra. I Andorra sí, en aquest moment, en aquesta circumstància no té moltes defenses. Però el tema és aquest, no és casa 48 hores després de que Obama surt a la premsa dient que Venezuela passava a ser una amenaça pel seu sistema financer, cau aquesta denúncia. A partir d'aquí, ja comença l'altra part que dèiem, és el morbo que desperta tot el tema de Gaopin. Va arribar a dir-se que en un periòdic digital que això és una mena de arreglo en el qual Espanya passa la informació de Gaopin i Andorra passa la informació de Pujol.
Sí, sí, ho hem vist també a la premsa, això.
Si tu lligues... el que passa que això és una mena de destrucció creativa, perquè si...
Clar, és que tampoc podem fonamentar-nos en tot el que llegim, no. Fernando.
I a més, això seria molt perillós.
Home.
De totes maneres, això que és un tema que ja és absolutament dominant, en tot això, jo després de dies que està aquesta crisi, jo crec que el tema s'ha portat bé. S'ha complert el protocol davant d'una crisi la mateixa en un banc que en el bar d'aquí a la cantonada. L'única diferència són les implicàncies que té.
Clar, i les... Exacte, i els efectes.
I els efectes, no? Però el protocol és el mateix. O sigui, s'ha de calcular escenaris, estudiar diferents escenaris, tenir clar que una persona ha de ser el portaveu i no ha d'haver-hi polifonies, perquè el que mou és aquesta confusió. Personalment, aquí pot ser que tingui una part personal pel fet d'haver nascut a Argentina. Jo crec que no s'ha explicat en un principi i alt i clar que això no era un corralito.
Perquè un corralito implica tot un país.
Té dos elements, el corralito. Primer, que és sistèmic, o sigui, és tot un país.
Exactament, no és un banc.
No és un banc. I el segon és que hi ha un component canviari. El corralito, el que ha donat nom al corralito, és que a tu te capturaven els teus estalvis en pesos equivalents a dòlars, però resulta que després, quan te tornaven a obrir les finestres, el peso s'havia devaluat. Per tant, te donaven la meitat del teu estalvis. Al no haver un component canviari, el banc no és que se tancarà i se quedarà més diners. Ara està el tema de que l'INEAF respondrà també amb fins a 100.000 euros de dipòsit, com deien, però han deixat escapar la paraula corralito, que és una paraula que espanta, amb justes raons. I aquí només és la petita pincellada que volia afegir, que jo tinc la sensació que el govern no ha treballat sobre el tema d'explicar de això no és un corralito. Tot i que el ministre Cinca ha dit sempre, en cada conversació ha dit, això no és un tema de solvència, sinó que és un tema de la mala praxis.
Sí, sí, ho explicant en totes, en la primera de les compareixences es va dir, de fet, el banc és solvent, d'estar sobre de la mitja del rating,
sí, sí.
No té res, això no té res a veure amb la solvència, això és un tema de mala praxis.
Clar. Però tu veies que en el foro més habitual, que són els comentaris del diari i a les xarxes en general, la paraula corralito, si tu poses corralito a Andorra, te sortiran milers de mencions.
Però corralito és un concepte que han utilitzat la premsa de fora d'Andorra, Fernando.
I no, i a més a més perquè és un efecte... Tu penses que aquí els argentins som la quarta... Dicen, les cultes argentins som la quarta comunitat. Per tant, aquí les coses que passen a l'Argentina són molt sabudes. Si corralito, si tu te'n vas a Burundi, jo no sé si ahí a Burundi saben lo que és un corralito o si lo tenen tan a la mà. En canvi aquí, con que mal estem tots internacional, la paraula corralito i les notícies d'Argentina aquí arriben molt fàcil. De fet, no és casual que havia un noi pobre que estava a la porta de BPA que va sortir a la telenotícia que deia això ja m'ha passat al meu país i ara me torna a passar. No és exactament així. El que passa
no
que
és així. No és així. No té res a veure.
No és així. No és així. Passa que se hauria de dir molt més clar que això no és així. Però, de totes maneres, jo crec que la gestió de la crisi fins ara s'ha portat bé.
Sí, a nivell de comunicació?
A veure, a nivell de comunicació, quan tu tens una crisi d'aquest tipus, primer de tot, que tu mateixa, tu sempre pots estar preparada mal que mal a que se te trenqui una finestra a casa teva, però mai que te caigui la bomba atòmica.
No, clar,
i
òbviament.
I això és molt que caigui la bomba atòmica. Dit això, quan tu te planteges davant d'una situació de crisi a comunicar, tu el primer que has de tenir en compte és quin és el teu públic, a quins públics tu t'estàs referint. És el que tècnicament es diu stakeholders, que són aquells actors que estan implicats interna i externament dins de la situació de crisi. En el cas de BPA, els actors interns són tres, principalment. Són els ahorristes, no els poso en ordre, perquè aquí no hi ha ordre, però són els ahorristes, els empleats i els accionistes. Però a partir d'aquí, per fora de les parets de BPA, o sea, hi ha clients que no són necessàriament ahorristes, o sea, el tinent d'una targeta de crèdit. La societat en general, govern, proveïdors, gent que utilitzava el banc com una cadena de pagaments que ha quedat enganxada al mig.
I estem parlant de petites empreses.
Tota, la majoria són petites empreses.
Autònoms.
Per tant, quan el ministre Cinca fa una comunicació, s'està adreçant a molta gent amb moltes problemàtiques absolutament diferents. I jo aquesta part jo crec que s'està portant bé. El que passa és que també això ja ha pres no un estat públic, sinó un estat internacional. Aquestes bajanades de narcoestat i tot això no ha arribat a Financial Times, però en Financial Times deien que un banc d'Andorra s'havia caigut i explicaven la problemàtica. I en New York Times algú clar, havia rebotat. Clar, clar. Eren unes coses així molt...
Clar, és que el titular narcoestat també s'ha fet i s'han més amb un mitjà que, perdona, i sense voler ofendre ningú, però...
Però
té el rigor qüestionat.
I a més, aquest tipus de titulars ja té per se, té la càrrega de mala llet que té, d'alguna manera és com que
clar,
li treu valor al propi titular.
Clar, perquè aquí hi ha moltes guerres obertes i tothom utilitza els titulars com vol.
Absolutament. O sigui, ara és que és molt complexa la situació ara. Quan aquestes notícies arriben fora, el fet ara que de Fringe, aquestes calificadores de risc que estan posant a BP al punt de la fallida, és perquè estan fent baixar el valor del banc. O sigui, aquí s'estan jugant una altra lliga. Uh-huh. El que passa que sí que la part més feble, està clar, que són els ahorristes, els empleats i la resta de població. Perquè tinguem en compte una altra cosa. Tot i que l'efecte contagi no és, no pot esperar-se perquè ja s'ha explicat moltes vegades que no té relació amb un tema de solvència, és un tema de mala praxis, és inevitable. El sistema bancari és molt sensible a la rumorologia. Els diners són molt covards. I a partir d'aquí...
L'efecte Streisand es caracteritza també perquè si corre un rumor i algú l'intenta silenciar, té un efecte molt pitjor.
Sí, s'amplifica moltíssim. Hi ha casos de situacions absurdes, de petites queixes de consumidors normals que han protestat obertament a les xarxes socials i de cop i volta la gran empresa o la empresa simplement que va i lo censura, lo que fa és crear més, encara més repercussió. Havia una empresa, la fenecida Spanair, era coneguda ja per esborrar les crítiques que feien a les seves plataformes socials, i la gent lo que feia directament era, a l'hora de escriure una crítica, lo que feia pantallazo, se la guardava perquè sabien que les borrarien, i a partir d'aquí tornaven. Per tant, també estan les empreses que poco les importa lo que pasi con la rumorología. O sea, casos como Ryanair, que son las especialistas en crear escándalos, son empresas que van más enllà de todo y fins i tot s'alimenten d'aquesta rumorología.
Però clar, jo em pregunto, amb un afer com aquest, amb l'afer de la intervenció de BP, amb una comunitat com la nostra, amb una influència claríssima sobre el que es diu de nosaltres en un altre, en un i un altre costat de la frontera, amb l'afició i amb les xarxes, no? Hem de dir que les xarxes finalment les dominen 300 persones de les 70.000.
Sí. Són minoritàries.
Sí, són tota aquesta opinió. Però bé, tot això fa un caldo de cultiu.
Sí, aquest punt...
Confús.
Sí, en aquest cas en particular del cas BPA ha passat una cosa, o he sentit...
Hauríem de apel·lar una mica la responsabilitat individual de cadascú a l'hora de manifestar-se públicament en el...
Això crec per descomptat. Després d'un Barça-Madrid, te surten entrenadors per tot arreu.
Sí, sí, sí.
Ara estan sortint assessors financers i especialistes en dinàmiques bancàries per tot arreu. I moltes vegades, moltes coses que puguin repetir-se des de persones que no tenen ni la més mínima idea, poden crear un estat de situació perillosa.
Això és el que jo em pregunto.
Sí que s'ha de tenir cura. I jo això vaig dir, al moment vaig dir a les xarxes.
És que fins i tot els comentaris més inofensius es sumen a un comentari global.
Sí, suma-li tot això, que estem a 2 setmanes d'eleccions, les que van passar. Per tant, hi ha, com també hi ha un sentit de revanchisme en alguns sectors, que no dic que siguin els partits pròpiament, però hi ha molta gent rebotada amb els resultats de les eleccions que carrega...
Ja, però això no pot ser, és que...
És que davant d'un teclat i amb 140 caràcters tu pots fer un desastre. I la gent se sent lliure. És només entrar i posar el filtre d'Andorra i veuràs coses que s'han dit que deies, a veure, és impossible. I el Twitter mal que mal t'identifiquen per el nick, que no vol dir que aquell que és arroba tal sigui aquella persona, però en el foro del diari, que és absolutament anònim, això és pitjor encara. La gent pensa que escrivir en qualsevol bajanada a internet és una cosa inofensiva, i no és tan inofensiva, perquè són molts poquets que comencen a fer una bola de neu. La rumorologia funciona a partir de molts petits. El senyor aquell que està en la torre amb el bigoti i amb el puro que va digitant l'opinió pública, això no existeix.
No,
són
clar que no.
Petites gens que generen un estat d'opinió. I era molt perillós. Ara, per sort, és el que parlava fora d'antena. Sembla que les telenotícies comencen a tornar a tenir problemes amb el PP, cadascú té els seus problemes a casa.
I això ajudarà que les coses vagin d'una manera natural al seu lloc.
Sí, sí.
Perquè la pressió i el pànic, òbviament, no ajuden gens.
No. Llàstima
que a veure, posant-me al costat, i sense voler ser moralistes, òbviament, perquè avui vaya dia que tinc, però jo entenc perfectament que les persones que operen amb BPA i que tenen els seus diners allí, que tenen els seus fons, les persones que hi treballen, que tenen un nerviosisme afegit.
Està clar, jo també estaria molt nerviós. Jo no en tinc diners a BPA, però jo estaria molt nerviós.
Exactament, i ho entenem perfectament, només faltaria. També entenc que les institucions donguin la informació amb comptagotes, perquè entenc que donar més o menys informació és... té una rellevància capital, no?
No, sense cap mena de dubtes. Ara, l'única cosa que també volia fer un afegit és que he vist dos tipus de reaccions a nivell col·lectiu. Està una reacció del tipus nosaltres som persones treballadores que l'ataca d'uns pocs no podem atacar tot un país, que jo ho trobo perfectament lògic i entenible, però sí que havia també com una corrent de dir i els americans que parlen. Si entrem en aquesta de l'I tu más... no és una solució. I nosaltres, en un país molt petit, tenim l'oportunitat de fer nostres pròpies autocrítiques i poder treure ràpidament la poma no tan bona. I jo crec que no ajuda a dir que els americans que se fiquin a seves
coses... Ja, però en calent també és normal pensar.
Sí.
Ja, però és que m'estàs donant unes lliçons...
Sí, però l'única cosa que jo sí, en calent i en fred, no entenc per què, és la multa s'ha de pagar al Tresor americà. No ho puc entendre. I he parlat amb gent de banca aquí i tampoc poden entendre.
A mi em costa també entendre-ho. Espero que algun dia algun expert ens expliqui.
Sí, perquè si tu em dius has de pagar una multa a les Nacions Unides o al Consell d'Europa o a qui sigui, però per què s'ha de pagar al Tresor americà unes multes d'aquest tipus? Realment jo no entenc. Però és un tema que a mi se m'escapa. De fet, jo puc parlar del fet comunicacional de la crisi.
Exacte, i tant.
Però la xitxa a mi se m'escapa. Vamos.
Exactament, i el que no farem és dir una cosa i després fer opinar d'alguna cosa que realment...
Són coses molt complexes.
No, exactament, i no sabem. I també tenen molta rellevància.
Sí,
amb
sí.
Com, són coses que l'opinió que es pugui emetre té molta rellevància.
En el nostre
no?
dia a dia tenen rellevància.
Exactament, en el nostre futur més immediat. I sí, apel·lem a la responsabilitat de cadascú.
Jo sóc optimista perquè, ja t'ho dic, sempre la marea baixa i ara podem esperar que se torni a una normalitat. Sí, de totes maneres, jo crec que se arribarà a l'os de l'assumpte perquè... Aquí no, és impossible fer-se l'Andorra en aquesta situació.
Fernando Blanco, moltíssimes gràcies. Són 4:45 PM. D'aquí 2 setmanes tornem a parlar amb tu. Nosaltres una mica de música i continuem.